Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda de nou. El Congrés dels Diputats ha aprovat finalment aquesta tarda una nova pròrroga de l'estat d'alarma gràcies al vot favorable juntament amb la coalició de govern de PSOE i Unides Podem, també del Partit Nacionalista Basc i de Ciutadans. El PP finalment s'ha abstingut i a les files d'Esquerra, curiosament, hi ha hagut una abstenció que ha trencat la disciplina a favor del no, la de Joan Josep Nuet. Per tant, hi haurà estat d'alarma 15 dies més a partir d'aquest dissabte. També us expliquem que han pujat lleugerament les víctimes d'un dia per coronavirus a Espanya. Concretament, han tornat a superar les 200, 244, i a Catalunya han estat també en aquestes últimes 24 hores 94 els morts hospitalaris per coronavirus en un dia en què pugen també els contagis aquí a Catalunya. Deixem de banda la qüestió de la pandèmia per explicar-vos que el Tribunal Constitucional ha acceptat avui revisar la sentència del procés contra els líders independentistes. Ha admès a tràmit, després d'una reunió telemàtica, els recursos d'empara contra la sentència. Només queda pendent els d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que hauran d'esperar perquè abans s'ha de resoldre la recusació que van presentar contra el Suprem. I també és notícia que començarà demà a Polònia el procés de beatificació dels pares de Joan Pau II. S'obrirà aquesta fase diocesana al bisbat on havien nascut els pares del sant papa polonès. I el vicari judicial de l'arcabisbat de Barcelona i canonge Santi Bueno ha dit aquesta tarda en una entrevista al programa El Mirador de l'actualitat de Ràdio Estel que les esglésies han hagut d'estar majoritàriament tancades moltes hores per prudència i per obediència.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Ja estem de tornada. Després de travessar temps procelosos, ara ens toca encara el retorn a Ítaca. La Ítaca de la normalitat escolar que, a diferència del clàssic d'Homer, no està allà esperant-nos. L'hem de refer de nou. I la veritat, amb l'experiència d'aquesta travessa, el procés ens fa més por que una pedregada. Seguint amb les referències clàssiques, el desconfinament sembla un estret pas entre Sila i Caribdis. A un costat tenim la ministra Salà, amb els seus sis caps, pensant i parlant, cadascun pel seu compte, i a l'altre el conseller Bargalló, amb l'afany d'empassar-se tot el que flota. Això sí, com en el mite, com que vol abastar més del que pot digerir, ho acaba vomitant tot una altra vegada. Val a dir, però, que en aquesta ocasió hem vist algunes diferències significatives en la gestió dels dos polítics. La ministra ha anat de mal en pitjor, mentre que el conseller, o en tot cas la conselleria, ha anat plantejant progressivament mesures cada cop més raonables, al nostre entendre. És cert que les situacions excepcionals requereixen respostes excepcionals, però hi ha determinats vectors que s'han de respectar per tal de minimitzar els danys. No es pot afirmar, com va fer la ínclita ministra, que tots els alumnes passaran de curs de forma generalitzada i pretendre que la interpretació dels alumnes no sigui aprovado general, que no ha estat mai a una aula, aquesta dona. La justa preocupació per l'equitat educativa esdevé, a les mans dels nostres polítics actuals, una obsessió que no només frega per fora els límits de la raó, sinó que acaba convertint-se en una traïció generalitzada als nostres alumnes. La igualació és injusta. No som iguals ni necessitem el mateix. Quina manca de coneixement de la naturalesa humana. Realment creu la ministra que la majoria dels nostres alumnes el que necessiten no és un acompanyament cap a l'esforç i al treball, sinó sentir que es podrà sacar-se el títol con siete assignatures suspenses? De debò, que s'ha oblidat que els humans ens regim per la llei del mínim esforç i que un alumne raonable no farà res si ja ho té tot guanyat. A un alumne meu li van arribar les declaracions a la ministra i em va enviar immediatament aquest missatge. Això significa que no hace falta que haga muchos deberes, no? Com que, per fortuna, la consciència de la nostra missió educativa respon a unes lleis més profundes que les ximpleries d'un polític, el vaig desenganyar. Recuerda que si no aprovastes les dues primeres evaluacions no s'ha aprovat nada, aún. De fet, el que vaig fer va ser manifestar-li la meva opinió sobre la ministra i sobre el gandul que era. La seva resposta va ser una demostració nítida que l'educació encara és possible. Vaja, lo mío lo sabía, pero lo de la ministra no.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Aquest 6 de maig del retorn de Ràdio Estel, ja tornem a ser aquí, després de tots aquests dies sortint enllaunats, tornem amb la frescor que ens caracteritza. Raül, se't veu ara amb un aspecte d'una frescor.
Estic encantat de veure. Què tal el confinament, Jordi, a casa? Bé, tranquil, no? Suposo tu.
Jo tinc un tarannà casolà que jo he suportat bé. Sí. Jo no puc queixar més. La meva dona, que és tot el contrari, que no suporta estar a casa, és metge. De manera que també ha estat bastant bé, diguéssim, treballant 12 hores al dia.
Hauríem de preguntar als teus fills si t'han suportat també bé tota aquesta etapa.
Sí, això és una cosa que en tot cas no direm per entrar. Bé, anem... teníem ganes de parlar, no?, i d'una mica d'explicar als nostres oients com ha anat el confinament i com ho hem viscut en els dos àmbits, tant l'àmbit familiar com l'àmbit escolar. Explica'ns una mica, Raül, tu, la seqüència com vam viure nosaltres al començament del confinament, perquè té la seva guassa.
O sigui, el confinament va arribar... O sigui, aquella setmana és interessant, perquè dilluns, jo me'n recordo, tenia una xerrada al seminari, i en aquella xerrada ningú tenia al cap cap tipus de la idea del confinament. Ningú. Vam parlar d'altres coses, d'educació, i cap moment va sortir aquesta possibilitat. I dimarts, en el nostre cas, dimarts vam donar-nos compte perquè vam veure Madrid, vam veure Vitoria, i vam dir, ai, 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 que això pot caure, i mai, mai més enllà de 15 dies. Compte que ens tanquen 15 dies. Això és el que teníem al cap. I vam, en el nostre cas, es van posar en marxa d'una manera frenètica, sabem, pensant que dilluns, com a molt... Si ens tanquen, ens tanquen dilluns com a màxim. O sigui,
això dimarts. Dimecres tenim la reunió amb els professors per explicar què és el que farem en cas que ens tanquin, i dijous ens diuen que divendres no hi anem.
Exacte. Dijous pel dematí, pensant que ens tancaven dilluns. Després un moment que era divendres, i després a les declaracions de roda de premsa era divendres. Dilluns ja no tornaven. Diu, què passa aquí, no? Va ser intensa aquella setmana.
És veritat que a mi em sembla que és una de les coses més destacables la brutal reacció, en el millor sentit de la paraula, tant de les escoles, dels professors, com de les famílies. Realment, aquestes circumstàncies excepcionals ens han portat una reacció impressionant en molts aspectes.
La comunitat educativa, menys alguns directors, han reaccionat d'una manera... No, és impressionant, perquè... Al final...
Com trobava a faltar...
Fas perdre el fil. Però... Si pensem, a vegades ho hem parlat aquí, que el món docent té fama i a vegades tendim a ser acomodament. Si tenim una feina, comencem als 23, 24, 25 anys, no igual, i als 60 ens jubilem, no? I sempre hem fet el mateix i a vegades les mateixes assignatures, doncs això ha acabat. Si de cop i volta han demostrat al cos docent que pot adaptar-se a unes circumstàncies espectacularment diferents i a una velocitat impressionant, donant resposta a una necessitat molt i molt potent. Crec que ha quedat el cos docent a Catalunya, ha quedat molt reforçat la seva imatge davant de les famílies i, per suposat, davant dels alumnes.
També moltes famílies han reaccionat molt bé, diguéssim. Això és una cosa nosaltres hem percebut, perquè en aquest cas sempre pot imaginar-te doncs, cert nivell d'exigència o cert nivell de malestar, han reaccionat molt positivament, molt sensibles a la feina dels professors. És veritat que al començament, els primers dies van ser més durs, perquè tothom, diguéssim, donava feina i, diguem-ne...
Bé, pares que van descobrir que, o sigui, que donar classes no consisteix que tu arribes dintre d'una sala i està tothom, els nanos esperant-te amb el bolígraf i el paper preparat per escriure, que no és exactament així, que s'ha de fer un seguiment, o sigui, que ser mestre és més enllà de posar feina. I, bueno, és una descoberta que té la seva gràcia. I tots, jo també, que dic això, també l'he tingut a casa.
Sí, jo tinc l'experiència a casa, que a casa són molts, com ja saben els nostres oients, i tenim... per sort, una biblioteca de treball, i un moment que unes quantes de les meves filles estan a la meva escola i em deia, digues als teus profes que no ens donguin tanta feina que ens estem asfixiant.
Sí, perquè els primers dies tots es van posar feina, que ningú tingui ni un minut lliure. Després d'això jo crec que hem anat a aprendre amb un màster accelerat de què és el treball de la docència no presencial. Jo no diria que les escoles no han tancat, sinó han perdut la presencialitat, que és molt diferent. I... jo també una altra idea important és que ara estem tots molt contents dient som capaços d'anar a classe online, però també hem descobert que la classe online té les seves mancances. No ho suporta tot i té les seves limitacions. I no ens podem oblidar de fer aquestes reflexions. No sé, jo crec que tots tenim, i els alumnes tenen, l'anhel de tornar a trobar els seus amics, tenir les baralles de pati, jugar, pactar, no sé, aquestes milers de coses que passen en una escola que no són només la docència formal.
En aquest sentit, l'experiència, sovint, no? Les males experiències, el dolor, són factors molt educatius. Ens han permès, per una banda, els més conservadors, veure que no és el papus, no? Que no és un monstre, però, per una altra banda, els profetes, diguéssim, visionaris, també han hagut d'acceptar que hi ha tota una dimensió que no es pot perdre. Com sempre, suposo, com sempre a la vida, s'ha de buscar un equilibri, que a més sol ser un equilibri escaquejat, diguéssim, no? O sigui, en blancs i negres, no l'escaquejat de l'altre tipus, sinó en blancs i negres, en moments forts i moments febles que permetin això.
Tots aquests discursos que hi ha hagut aquest tema de, també amb el treball telemàtic, que és divertit i que tots diem és que es treballa més que quan estava presencialment, i hi ha gurus del treball telemàtic que diu no, això no és treball telemàtic. Ah, bueno, vale, no és treball telemàtic, però jo treballo molt.
Molt bé. Comencem el programa avui amb una estructura diferent, amb petites entrevistes per veure com està el pati.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
I seguim a l'hora del pati avui en aquest primer programa del desconfinament amb un convidat de luxe per nosaltres, ja sabeu, que som luristes a sac. Bona nit, Gregorio, què tal?
Pues un plaer d'estar amb vosaltres, i a més em tracteu de meravella.
Molt bé. Escolta'm, et volíem preguntar... La primera cosa que et volia preguntar és una mica com fer una mica de balanç. Com has vist tot plegat, així, no només en l'àmbit educatiu, tot plegat, la gestió del confinament i la reacció social?
Bé, jo, en primer lloc, el que crec que és obligatori dir és que s'ha de ser una mica generós a l'hora d'avaluar el que ens ha passat, perquè aquí no hi havia ningú expert en confinament per coronavirus. I com que no ho sabien, doncs hem hagut d'improvisar el que hem pogut. Ara bé, dins d'aquesta, diguem-ne, generositat del judici, crec que, en general, els docents han estat a l'alçada de les circumstàncies i l'administració no.
Sobretot per, diguem-ne... Bueno, ara anava a dir... No anava a formular una pregunta, de fet, és una opinió. Més que per les mesures en si, per la constant vacil·lació. Ara sí, ara no, ara dic això, ara dic el contrari.
Manca de lideratge, una manca molt clara de lideratge, no? I això, doncs, ha suposat que a l'hora de la veritat els centres educatius s'han vist, doncs, abandonat a la seva creativitat, per dir-ho així, no? Cadascú... La norma, diguem-ne, ha estat una mica el canti que pugui. I això ha estat encara més sorprenent, perquè les mateixes autoritats, ara estic pensant en la ministra Celà, que no fa tant ens deien que els fills no eren de les famílies, ara ens diuen, doncs, que els poders públics no tenen capacitat per educar els teus fills, i que tu te l'has d'arreglar una mica com puguis. I això és molt, molt contradictori, molt sorprenent, i de la qual cosa convé prendre nota, no?
En tot cas, la segona conclusió és la bona.
Perquè, curiosament, en tota aquesta situació, els polítics han anat adaptant el seu discurs a la realitat que veien dels docents i de la vida escolar confinada. Era just al revés, no? És a dir, feien propostes que ningú seguia i després adaptaven el discurs a la realitat del que la gent estava fent.
Que és com hauria de ser sempre, d'altra banda.
Sí. El que passa és que tant de bo hagués estat així, no? Perquè quan han pres la iniciativa han deixat sempre una perplexitat al seu voltant terrible, no? Respecte, per exemple, a la superació de curs. Perquè aquí s'ha de dir tot. Tampoc és cert que s'hagi aprovat un aprovat general. El que tenia és una superació de curs com, definitiva, passava els anys passats. Perquè es diu, s'ha de mirar que ningú repeteixi tret en consideracions i condicions extremes. Clar, com
sempre.
Deia, no? Però, en fi, el que sí que hi ha hagut, així, diguem-ne, de nou, és que, mira, doncs, gairebé 3 mesos abans d'acabar el curs, diguéssim als alumnes, ja esteu, ja podeu promocionar, perquè el que feu aquest darrer trimestre no tindrà importància acadèmica. En la qual cosa, doncs, molts nanos i fins i tot famílies s'han dirigit a les escoles dient-hi per què hem de continuar treballant si ja està superat el curs. I és una mica incomprensible pel que suposa, jo crec que d'ingenuïtat. No, jo descarto totalment la possibilitat de maldat o de mala fe. Però, clar, una ingenuïtat en persones que gestionen una cosa d'un valor tan important com l'educació, doncs no és permissible.
Va haver-hi un dia que va dir que les declaracions aquestes que citaves, no, que has de proposar una repetició que sigui el major bé per l'alumne, no ho va dir així ella, però això és el que fem sempre. Però el que no fem és dir-ho en veu alta.
Clar, que per això dius que... Mira, han estat sense saber què fer fins que han vist el que es feia a Itàlia. I clar, doncs, però Itàlia té la seva pròpia tradició, els seus costums, i a més, doncs, ells han plantejat que s'ha d'avaluar fins i tot el tercer trimestre, perquè, de fet, ells van pel quatrimestres, no? I han plantejat tot una solució a partir de la seva experiència. El que no té cap sentit mai en educació és copiar el que fan els altres, perquè llavors ens impedim d'aprendre de les nostres pràctiques. Això per mi ha estat molt, 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 molt decebedor.
I és absolutament cert, també per la nostra experiència, que la comunitat educativa, jo sempre dic que Catalunya, per sort, diguéssim, el sistema el sostenen la suma d'individualitats, que hi ha gent bona a molts llocs, fins i tot en alguns aspectes de l'administració, no la política, però sí la tècnica.
Sí, sí.
Que el que hem acabat fent és tirar pel dret. Jo recordo el primer dia que el Bargalló va parlar a TP3 dient que no es podia avançar matèria, nosaltres en concret, a les escoles de la Batoliva, vam començar a avançar matèria des del 13 de maig.
Aquell dia va arribar a dir que no hi haurien classes online, perquè seria discriminatiu, i tothom va començar a fer classe online, i de cop i volta hi havia classes online. És una cosa molt curiosa.
Absolutament.
És el que us deia. Des del primer moment les escoles es van adonar d'això. I això indica una intel·ligència col·lectiva clara. Mira, podem criticar, i a més crec que tenim el dret a criticar les maneres de treballar d'una escola o d'una altra. El que crec que no es pot criticar en absolut és la capacitat de treball dels mestres i de les escoles. Però es treballa molt. El que passa és que podem dir, doncs, potser d'aquesta manera seria més eficient d'aquesta o de l'altra. Però que es treballa molt, em sembla molt clar. I en aquesta situació en concret han estat les escoles les que s'han apanyat des del primer moment per veure com solucionaven els casos d'aquests nens que no tenien ordinador a casa, no? I han portat els ordinadors de l'escola a les famílies. I es podria dir casos fins i tot de situacions d'escoles en barris molt extrems que els mestres han donat els telèfons als nanos perquè parléssim amb ells en qualsevol moment del dia o de la nit, fins i tot, no? Cosa que em sembla admirable. Jo crec que un dels herois, dels sectors realment heroics, del que ha passat han estat els mestres.
Sí, de fet, han treballat més encara de l'habitual. Els primers dies, jo recordo que la sensació... A casa tinc uns quants fills, com sabeu, i a més de dues escoles diferents, diguéssim, i al final deia, però una de les meves filles deia, digues als teus profes que no ens donin tant de feina, que ens estem asfixiant, no? I en aquest sentit hi havia una tensió per preparar les classes, per proposar-les, per fer que està bé,
diguéssim. I, de fet, el fet, els professors, que d'alguna manera s'han vist més exposats perquè les seves classes online es poden veure no només per l'alumne, sinó pels pares i per la resta, fa que la qualitat d'aquestes classes sigui encara millor que l'habitual.
Sí, jo, efectivament, mira, això és el que està sorprenent. No? Davant de la incertesa, els podia haver estat perfectament natural i normal dir, com que no sabem què fer, fem poc.
Sí. Eh?
Però ha estat al contrari. Com que no sabem què fer, siguem exigents amb nosaltres mateixos, no? I això és molt notable, això és molt notable, i la societat catalana ha de saber-ho, els mestres, i vosaltres sabeu que quan hi ha coses a criticar, jo les critico sense cap complexa, però també hem de dir que quan hi ha coses a lluar, és d'una honestitat elemental reconeixent l'escola ha estat a l'alçada de les circumstàncies, i tant que sí.
I ara, de cara al... Perquè, mira, diguéssim, aquesta fase, la fase del confinament, més o menys ja li hem agafat el tranquillo, eh? Ja més o menys està estable. Ara la preocupació que tenim tots els centres és el, diguéssim, la reentrada, diguem-ne, no? Per una banda, nosaltres entenem que és necessari, és imprescindible per moltes coses, fins i tot ni que sigui per poder concloure, diguéssim, no? Per poder acabar, tornar a l'escola. Però tu com veus el retorn? Com s'hauria de fer?
A veure, jo crec, per una part, que no cal fer gaire cas al que estan dient les dades del Ministeri d'Educació, perquè aquestes alçades dir que potser no començaran tots, que no sabem, que un mestre haurà d'atendre dues classes, que no assistiran, això és fer volar coloms. Ja veurem. Jo crec que cada escola ha de fer una avaluació de la seva situació i seguim amb el que han après durant aquests mesos, perquè els que han après realment són les escoles. I han vist, jo diria que el que hem vist bàsicament és que aquell 10% de nanos que normalment no en seguia classe s'ha desconnectat i ha estat molt, molt, molt difícil connectar amb ell. Molt, molt. Dir que hi ha un percentatge de nanos que a casa tenen una vida cultural rica i que aquests nanos, aquesta situació, no només no els ha perjudicat, sinó que els ha permet fer descobriments intel·lectuals en casa amb els seus pares, interessantíssims. I després hem vist també situacions a casa a la qual doncs, era una contínua pelea de pares i fills perquè els fills volien veure la televisió i els pares els deien fer els deures, fer els deures de treballar i dir, això s'ha convertit en una mica un infern, no? Cada escola ha d'avaluar la seva situació real i veure, doncs, quines alternatives té per, doncs, saber que és difícil, que és objectivament difícil contactar amb aquest 10% de nanos que es despenja, no donar per vençuta, no donar per fet cap despenjament i veure quines són les seves alternatives reals sense morir a l'intent, eh?
Sí,
perquè tampoc hem de plantejar els objectius que estiguin per damunt de les nostres capacitats de treball i de reacció.
D'aquestes característiques que deies de les cases, no sé, la meva experiència és que casa meva ha passat per totes les fases, eh? O sigui, baralles campals, dies que funcionen molt bé, dies que, per mi, que no hi hagi classe online, altres, si us plau, que hi hagi classe online. O sigui, totes les fases les he viscut, personalment.
I, a més, no ho dius com si fossin fases que s'acaben i comencen. No, estan barrejades.
Exacte. I amb la meva dona, també. O sigui,
I no ens hem de sentir culpables per això. I això s'ha de dir a les famílies, eh? No ens hem de sentir culpables en absolut perquè hem viscut una mena pues, això de bronca emocional i de tot tipus, no? Mira, jo a casa tinc un munt dels teus nets i l'hem viscut també aquesta situació. I hi ha dies que tu mateix no estàs en l'altre to i que veus que el teu net tampoc i com m'ajudes, com col·labores i dius, bueno, doncs, escolta, que som humans. Tenim els recursos que tenim.
Sí, sí. Jo només, nosaltres hem aplicat dos principis. Un, que és intentar mantenir la màxima normalitat possible, és a dir, ens hem de llevar una hora, ens hem de dutxar, ens hem de vestir, hem de, diguéssim, preparar-nos com si anéssim a sortir al carrer, i després, el contrari, els dies de festa, es fa festa, per Setmana Santa nosaltres no vam donar feina, pots fer el dropo com fas normalment el dropo per Setmana Santa, és a dir, una mica d'equilibri entre l'esforç i el descans i la màxima normalitat possible.
Això que acabes de dir és molt, molt important, perquè en aquesta situació l'escola és l'única institució que ha estat capaç d'introduir rutines a les cases, i les rutines sempre tenen un element de tranquil·litzador. I això és realment important, no? Que l'hem fet millor, pitjor, etcètera, però hem intentat mantenir unes determinades rutines a la vida familiar.
Raúl, sí, perdona, anaves a dir.
No, anava a dir que això de la rutina al final és el que dona seguretat als nens, que és just en el confinament el que han perdut.
Sí.
De cop i volta a tots s'ha caigut el terra que teníem a sota,
sí.
I els fills, el fet que tinguin una rutina, li dona certa seguretat. Saben que s'ha d'aixecar i el primer dia hi havia novetat, ara ja no hi ha novetat, però almenys saben què han de fer.
Sí, i saben que hi ha algú allà fora que s'està preocupant per ells.
Exacte.
Ni més ni menys. Gregorio, moltíssimes gràcies per respondre tan ràpid a la nostra trucada. Gràcies per tot i confiem poder tornar-nos a veure presencialment.
Que sí.
Moltes gràcies i una abraçada.
Una forta abraçada. Adéu-siau.
Quan un plat t'agrada, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
L'hora del pati.
I seguim a l'hora del pati avui amb una convidada d'excepció també, la Maria Victòria Girona. Bona nit, Maria Victòria.
Hola, bona nit, com estem?
La Maria Victòria és directora general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya des de gener del 2019. Per tant, diguéssim, estàs en primera línia de tot l'esdeveniment, per dir-ho així. I volíem aprofitar que avui és el primer programa que tornem a fer fresc, perquè hem estat durant tot el confinament emetent coses enllaunades, una mica poder posar-nos al dia i a tots els nostres oients a com està la situació en l'àmbit universitari, diguem-ne, eh? La primera pregunta és una pregunta així, diguem-ne, d'escalfament. Com s'ha viscut a la universitat tot el procés del confinament o a les universitats, des del teu punt de vista?
Bé, bueno, mira, com suposo que sabeu, a Catalunya hi ha 12 universitats, dels quals 11 són universitats presencials i només la UOC és universitat no presencial. Per tant, en un primer moment, quan vam tenir el confinament, doncs, clar, el primer plantejament era, com ha passat moltes entitats, no, de sorpresa, com afrontem I fonamentalment a la universitat estava com s'afrontava tota la formació presencial a passar a un formando presencial. No? Això va fer que totes les universitats catalanes constitueixen el que es diu el Consell Interuniversitari de Catalunya conjuntament amb la Generalitat. No? I per tant, des de la primera setmana van crear, bueno, van considerar que era molt important crear, treballar coordinadament. És a dir, acordar les línies generals perquè per donar una tranquil·litat, diguéssim, als estudiants i a les famílies. No?
I entenc que posar-se, entenc que posar-se molt ràpidament a donar classes online de seguida, és a dir, de que els nanos estiguin...
Sí, 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 sí. Hi ha l'avantatge a les universitats, el que ha pogut no passar tant en la secundària o la primària, en alguns àmbits, secundària i primària, és que a la universitat, des de que es va implantar l'estructura de l'ensenyament superior, el que diem la implantació de Bolonya, doncs s'ha centrat molt en una avaluació continuada i, per tant, en unes activitats no presencials. No?
Els ha vingut molt menys de nou, diguem-ne.
Exacte. Bueno, el que ha vingut de nou és passar tot a no presencial. Sí. És a dir, de no passar de les activitats presencials forçosament, i llavors quines són les forçosament, fos totes aquelles pràctiques que són pràctiques externes, algunes pràctiques de laboratori que es consideraven que no es podien fer en simulació, i fonamentalment l'avaluació. Aquí el punt clau ha sigut una avaluació de, per exemple, de grups de 40, 50, 80 estudiants, no? Aquí, llavors, aquesta coordinació per nosaltres va ser fonamentalment tractar un objectiu. L'objectiu primer que vam tenir és cap estudiant que segueixi el curs no presencial ha de tenir la possibilitat de superar-lo bé, no? És a dir, que no perdi ningú el curs perquè s'hagi d'haver passat amb això, no? Un altre aspecte important és el tema de la qualitat que s'està fent i un altre que és el tema de l'autonomia universitària. Nosaltres tenim molt clar que coordinem, motivem, liderem, però qui té la responsabilitat és la pròpia universitat. Per això és tan important la coordinació, no? Per no fer desigualtats. I llavors es vam focalitzar en fer uns grups de treball que es va treballar sobre l'avaluació online o l'avaluació no presencial, i una altra sobre aquestes pràctiques externes, treball fi de grau, treball fi de màster i calendari acadèmic. Això van ser les nostres reunions, no? Digues.
No, no, que jo, diguem, a casa tinc estudiants universitàries, sí. Tinc altres coneguts en universitats públiques i privades, i la veritat que, en general, la gent, jo la veig motivada i amb ganes de treballar. O sigui, no em pensava que seria molt pitjor. Suposo que el percentatge dels desconnectats es mantenen igual o més desconnectats, però tinc la sensació que per l'alumne mitjà la universitat ha reaccionat bé i sí. S'està treballant.
No. A veure, nosaltres, la veritat, estem molt contents i hem agraït molt a l'esforç que han fet les universitats, perquè ha sigut un aspecte important també el tema de l'equip docent. No? Segur que hi ha hagut professors que no estaven tan acostumats a aquestes eines, i llavors el tema de treballar en equip, que darrere la pantalla no sigui només el tema online de fitxer que t'envio, sinó que sàpigues que hi ha un equip docent a darrere. Això no és fàcil i això jo crec que és important. Jo crec que tenim una sort aquí a Catalunya, que és l'experiència de la UOC. És a dir, la UOC, sobretot en el document que hem fet d'avaluació online, hem fet un document que tingui un sentit d'aprofitar els documents. No tant fer un document polític de dir, ens hem posat d'acord, fem això... No. El que hem dit és quins tipus de proves podem fer online? Doncs aquestes quatre. Quin tipus de model d'aules tenim? Doncs tenim aules que molts estudiants menys. Què vol dir això? Doncs que si un professor, com tu has dit, no? Ostres, jo ara això m'afronto aquesta situació i no sé com fer això. A veure, doncs bueno, si tu tens 40 estudiants, si no has fet massa avaluació continuada, si tens massa una prova final, doncs tens aquest model, no? O sigui, l'enfocament que hem fet és sempre d'ajudar el professor, i aquí ha tingut un paper l'experiència de 25 anys de la UOC, evidentment, que hem fet un document de reflexió, però a més després de casos concrets, no? Clar. De que els professors agafin idees, m'entens?
Des de l'experiència. Jo... En aquest sentit, la necessitat que nosaltres a la secundària i al batxillerat percebem com a molt necessari d'intentar acabar el curs amb una certa presencialitat, a la universitat és menys, per totes aquestes raons que ens donaves, és com menys necessari. No us plantegeu la possibilitat de fer d'obrir un període de, diguéssim, de classe presencial, de reforç, de repesques al juliol?
Sí, a veure, la idea aquesta és fer acords que no tallin la llibertat d'una universitat, no? Per exemple, quan nosaltres vam dir tota l'avaluació serà online. No, tota no. Segurament la majoria d'avaluació serà online. Però hi ha unes activitats, per exemple, unes pràctiques que es considerin que no es poden fer per simulació, que les has de fer, però es pot fer les proves al juliol. Seria el calendari acadèmic... sí que s'allarga, i llavors aquesta llibertat existeix. Cada universitat pot decidir i o el treball fi de grau, o el treball fi de màster, o aquestes pràctiques, per exemple, les pràctiques que tenen regulació, això era un tema diferent. Per exemple, quan són infermeria, quan és medicina, clar, amb tota la situació sanitària, s'ha reconegut l'activitat.
Sí, de fet, aquests han fet moltes més pràctiques de les que hauríem
fet. I amb un entorn tan real que jo crec que està més que justificat el reconeixement de les seves pràctiques.
Entenc que te preocupi tant el laboratori, perquè he de dir que tu vens del món de la farmàcia. Tu vas ser vicedegana de farmàcia, o món de laboratori, pròpiament. O sigui, molt poca classe física i molt de laboratori. O sigui que això és, has viscut molt tu.
Sí, bueno, jo soc de l'àmbit de química física, amb el qual hem fet molta... Però hi ha molta simulació, també, que es pot fer. Ves, en aquest tipus de... clar, aquí també hi havia una diferència, que és a dir, estàs tu cursant l'últim any del grau, clar, és diferent. Estàs tu cursant un intermig, bueno, doncs tens la possibilitat de, segurament, el curs proper poder redireccionar, no? Que ja es veurà, però bueno, en principi no és el mateix el que dius, t'asseguro que tu puguis acabar el grau, i llavors en aquest aspecte, en el meu àmbit, per exemple, pues, hi ha quantitat de simulacions que, evidentment, no és el mateix que t'està tocant un instrument, però, bueno, també la situació és una situació tan anòmala que jo crec que també et conformes amb la simulació i després, en el moment que arribi, pues, ja tocaràs més l'instrument, no?
Perquè estàs dient ja, d'alguna manera, es plantegem que el curs que ve hi haurà algunes matèries, algunes assignatures que s'han de replantejar una mica el seu contingut, o també, a més d'aquest treball de juliol, de pràctiques, etc. L'any que ve també replantegem alguns temaris?
És possible. O sigui, el calendari, l'acord que han pres totes les universitats és intentem defensar o mantenir el calendari acadèmic que teníem aprovat, però hi ha unes excepcionalitats que les decidirà cada universitat o cada lloc. El que sí que crec, i relacionat amb aquesta pregunta, que és interessant això que dius, jo sí que crec és que encara... que no sé si passarà, però encara que al setembre, diguéssim, tornem a la situació de normalitat de l'inici de curs, és a dir, que està superada la pandèmia, que sabem què, jo crec que el món acadèmic ha canviat. O sigui, jo crec que hi ha un canvi, m'entens, de la situació del que s'ha viscut, i augmentaran l'aspecte no presencial amb les universitats presencials.
D'alguna manera, jo crec que tot el món educatiu, la universitat, però també la secundària, el batxillerat i la primària, hem descobert la part positiva del treball online i també la part negativa, o sigui, també les seves limitacions. I hem fet un màster en treball online no presencial.
Sí, és un arma de doble tall en aquest sentit, perquè és veritat que pel que fa als continguts, diguem-ne, pot haver-hi un efecte de suplència, però també és veritat que l'educació es basa en la proximitat, en veure el blanc dels ulls del teu alumne, també a la universitat, perquè és veritat que això ja fa molts anys que ha canviat, no? Molts professors universitaris que pensaven que ells es dedicaven a la instrucció, cada cop és més difícil. Si no tens una sensibilitat i una capacitat d'acompanyar els alumnes, és complicat.
Sí, Home, en el tema no presencial, la tutoria és fonamental. El tutoritzar l'estudiant, no sé si quasi més que en el presencial i tot, A veure, jo soc molt partidària d'això que heu dit, del contacte humà, del parlar, de la discussió amb l'estudiant, però sí que és veritat que hi ha un aspecte de la nostra formació, la manera de fer de professor, és a dir, les classes magistrals, potser no cal ser tan magistral, vull dir, sí que es pot substituir més amb debat dels temes plantejats. És un altre tipus de fer que requereix molta formació pel professor, I més capacitat i treball per l'estudiant, també, perquè estàs centrant en... No en dir la classe que tu te la saps i ja està, sinó en els dubtes, el preguntar, el per què no... Bueno, un domini de la teva matèria, molt més enllà que fer una classe presencial. Això és una mica el que deia Bolònia, també, de dir, fent grups petits, de discussió, i, bueno, jo crec que una part canviarà. Jo, des de luego, soc de la universitat presencial, i, per tant, jo crec que tota aquesta relació, contacte entre els estudiants i professors, i, a veure, és important i és diferent. A més, si ens baséssim en el perfil de l'estudiant de les unitats presencials i el perfil de la UOC, no té res a veure. Vull dir... Nosaltres que tenim estudis, el 95% d'estudiants de la UOC té més de 25 anys, mentre que el 97% de les presencials té 18, entre 18 i 20 i alguna cosa. Vull dir que també hi ha models d'universitat que també aniran canviant, però avui per avui la universitat no presencial no és la primera opció.
Clar, requereix... diguem-ne, una maduresa i una capacitat d'autodisciplina que els de 18 anys no tenen exactament igual. Això és veritat.
No, i després també jo m'imagino que tots els que tenim fills i hem viscut a la universitat, pues, això d'anar, no? Això que dius tu, compartir, anar al bar, és que el contacte físic no és el mateix que estar a casa fent una activitat no presencial.
Jordi ho coneix bé, perquè va estudiar Història i aquest tema ho coneix bastant bé.
Ja sabeu el que deien, que la facultat d'Història no era una facultat que tenia bar, sinó que era un bar que tenia facultat, un servei adicional.
Bueno, però sempre trobes un lloc de trobada, encara que no tinguis bar.
Això és veritat. Per tant, moltes gràcies, Victoria, per l'explicació. De fet, la conclusió que ens han portat el tema és que aquest, des del punt de vista pròpiament educatiu, aquesta pandèmia ha estat una oportunitat de millora, diguéssim, no? I que això...
Ahir que em van convidar... Bueno, com ja saps tu, si saps que soc de farmàcia, jo vinc de la Universitat de Barcelona, i ahir, precisament, l'Institut de Ciències de l'Educació va fer allò que deia un cafè virtual, no? I, bueno, eren com 60 professors, i, bueno, es van convidar 3 persones externes, ja m'està parlant, no? I, llavors, precisament, era aquesta pregunta, és a dir, ha sigut necessari que vingui una cosa tan horrorosa, anem a dir-ho així, que ens ha vingut de fora, no? Que ha sigut aquesta pandèmia, amb aquestes situacions crítiques, amb aquestes pèrdues de vida de persones i tal. Ha sigut necessari tot això perquè ens donem compte que havíem de canviar i que segurament canviant doncs estem millorant moltes coses, perquè ara, ja t'ho dic, el curs proper moltes universitats estan plantejant fer molta més activitat no presencial, perquè s'han vist obligats a entrar en un món que, bueno, obligats, no? I això, bueno, és una part que jo crec que s'ha d'aprofitar de la situació, no? I treure, pues, una part positiva que la té, no? A part de que pot tenir la part negativa del que hem viscut, però, bueno, pues aprofitem això i tirem endavant. I, bueno, i aquesta és una mica la postura, crec jo, de les universitats, que ha sigut...
De més raonables.
Deixa que t'ho digui, molt, molt important el paper que han tingut les universitats, a part del tema acadèmic, en el tema de recerca. En el tema de treballar els grups de recerca, per el tema del Covid, d'estar una mica a primera línia. Jo crec que ha sigut, podem estar orgullosos de les nostres universitats.
Normalment sempre es diuen que les crisis treuen el millor i el pitjor de la gent. Jo crec que en aquesta crisi, almenys la sensació que tinc és que s'ha tret molt, molt, molt de lo millor. De lo pitjor ha estat bastant menys protagonista, gràcies a Déu. Moltíssimes gràcies, Victoria Girona, directora general de Universitats de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies i una abraçada.
A vosaltres Bé. També. Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Seguim a l'Hora del Pati, l'últim bloc d'avui, amb la Maite Amaric. Bona nit, Maite.
Hola, bona nit.
La Maite és, diguéssim, director, actualment és la directora general de Currículum i Personalització del Departament d'Educació, per tant és política, però, com ja sabeu nosaltres al programa, que practiquem la discriminació positiva i ens agrada portar gent que s'hagi dedicat a l'ensenyament. I ella també és pedagoga i, de fet, ha treballat en un institut. Això ens dona ja un nivell de prestigi. Perdona la broma, El que sí que volíem preguntar ja més seriosament, la primera cosa que us volem dir és, des del departament, i cadascú té la seva funció, però més o menys, com valoreu tot plegat, allò, grosso modo, el confinament i la reacció de la comunitat educativa al respecte?
El primer que hem de dir és que nosaltres vam anar, diguem-ne, a un confinament pensant en que era per 15 dies. Per tant, doncs, es va iniciar un període en el que es va decretar que era un espai no lectiu, a l'espera, doncs, no poder fer aquella represa. Aquest confinament s'ha anat allargant. I jo, la primera cosa és que he d'agrair, i en nom del departament hem d'agrair a tota la comunitat educativa, a tot el professorat, doncs, l'esforç que ha fet per poder-se adaptar, diguem-ne, de manera acceleradíssima i en una situació molt complicada per tal de poder donar resposta a aquesta situació i poder fer l'acompanyament educatiu a tot l'alumnat. Per tant, el primer de tot és l'agraïment. Després també, pel que fa a les famílies, una mica el mateix. També s'han trobat doncs, amb molta confusió, molta incertesa de què és el que havien de fer. Jo sempre que he pogut parlar he intentat transmetre doncs, que el paper de la família no és la tasca docent, sinó que la família acompanya, estimula, doncs, genera desig i curiositat, i això és molt, molt important perquè l'alumne tingui ganes d'aprendre i llavors la tasca que fa el professorat doncs, es troba en un terreny plenament
llaurat. Clar. És veritat això que dius, perquè algunes famílies s'agobiaven, no?, com si fossin responsables, dient, no, el que fa l'escola és una proposta, i vosaltres cada família sap el seu, sap com ha d'apretar els seus fills i com ha de cedir, o sigui, una mica en aquest sentit, jo, bueno, també hem anat aprenent tots plegats, perquè al començament vam sortir molt més forts, els professors donaven molta feina, els nanos s'agobiaven una mica, i jo crec que això s'ha regulat bastant i s'ha neutralitzat bastant, diguem-ne, no?
Sí, era normal, d'entrada, doncs, també per la incertesa, una incertesa que és la que anirem gestionant, perquè tot dependrà de com evolucioni aquesta pandèmia i com es pugui controlar. Una mica estem a remolc dels criteris doncs, que des de salut es van marcant i, per tant, nosaltres, des del Departament d'Educació, farem tots els possibles doncs, perquè l'acció educativa es pugui desenvolupar. El que passa que sí que veiem que probablement no serà de forma presencial com era abans i segurament que haurem d'alternar la presencialitat en moments de no presencialitat. O fins i tot combinar que uns alumnes estan en aquell dia i són presencialment i el dia següent no hi són presencialment. Perquè bé, el curs ha donat per finalitzat pel que fa a la presencialitat i a partir de setembre veurem també com passem l'estiu, però aquest escenari el contemplem. I per tant, el que ens ha passat és que anàvem a una situació de 15 dies que s'ha convertit en un assaig general en què tots ens hem posat en marxa, hem hagut de fer un esforç important per tal que hi hagués a l'abast de l'alumnat, que no hem arribat encara a tot, però que tot l'alumnat doncs, tingui dispositius, però també que els problemes de connectivitat que van més enllà del departament, i tot això ho hem de resoldre. També veiem que el tema de l'accés a internet, la connectivitat, potser l'hem de pensar com una necessitat bàsica en el segle XXI. Sí. I això és un aprenentatge que hem fet. Per tant, a partir del setembre, a l'escenari que se'ns planteja ja ve d'un aprenentatge fet i segur que podem entomar bé. Què passarà abans del setembre? Doncs bé, ara hi ha un debat al Congrés i haurem de veure també quina és l'evolució que es va produint. Nosaltres el que pensem que és molt, molt important, i això també ho hem intentat transmetre, és que no s'intentés reproduir a casa allò que passa a l'escola, pel que fa als horaris, abans ho has comentat, pel que fa els horaris, el cúmul de feines, no? El tipus de feines, sinó que es facin aprenentatges i propostes que siguin, doncs, que tinguin més marge, doncs, que siguin setmanals, que l'alumne, també en funció de les condicions de la família i de la situació particular, dels dispositius que hi ha a disposició de la família, del nombre de germans o de les persones que l'utilitzin, es pugui anar fent sense aquesta angoixa, és a dir, que no afegim el confinament en una situació d'angoixa.
Sí, això està clar. Com sempre, l'educació t'has d'adaptar al context, diguéssim, no?
Correcte, al context, i també posar en valor l'aprenentatge que l'alumnat fa en aquesta situació de confinament. No podem... El que no passarà, i potser abans pensàvem, és que hi haurà el dia després, no? Que tornarem un dia, ens veurem tots, i tot tornarà a ser com abans. Probablement això no passarà, i ens haurem d'adaptar, i fa pocs mesos, diguem-ne, el departament que porta tota la part d'innovació, doncs, recerca i digitalització posava sobre la taula l'ús dels mòbils en el paper de les situacions d'aprenentatge, i ara, diguem-ne, que això ja està sobrepassat. Potser ningú ho qüestiona, perquè també ens hem adonat que l'aparell mòbil està a l'abast de la majoria de la població, i per tant també és un dispositiu que té una utilitat a nivell pedagògic, un recurs. I estem contents en el sentit que, malgrat l'esforç, malgrat les dificultats, tenir al departament aquesta direcció general que ja contemplava tot aquest aspecte de la digitalització, ha permès que, malgrat les dificultats, el departament no, és a dir, s'ha pogut donar resposta, no s'ha fet aigües, ja hi havia preparat algun tipus de recurs o alguna guia per tal de que els centres estiguessin en línia, no? O anéssim treballant en aquesta direcció. I ara el que hem fet és que necessàriament s'ha hagut d'accelerar aquesta situació, de manera que al setembre, doncs, els centres tots hauran fet una pràctica de què és l'aprenentatge no presencial.
Això que planteja cap al setembre, que és una incertesa. A poc, quan tu començaves parlant dels 15 dies, i quan has dit els 15 dies he pensat, uf, que lluny queda allò que quan pensant que serien 15 dies. I ara comencem tots a fer-nos la idea que potser a setembre no serà com ens agradaria que fos. Però aquest plantejament d'una doble, anem a dir, xarxa, no em surt una paraula, presencial o no presencial, no implica també un augment de la dotació de professorat, perquè una cosa que hem après tots, que fer tasca online, fer classe online, exigeix molta més feina que la classe presencial, de facto. Per tant, des del departament es planteja la possibilitat d'ampliar la cobertura de professors de les escoles?
Bé, el que sí que es planteja és com es pot fer aquest acompanyament. D'una banda, quan diem aquesta doble presencialitat, aquesta doble... sistema d'aprenentatge, no? El presencial i el no presencial, és perquè hi haurà recomanacions o exigències pel que fa al nombre d'alumnes, pel que fa a l'ús de mascaretes, pel que fa a la distància, no?
Sí.
El que diuen des de Madrid, l'aforament. Per tant, els alumnes no seran tota l'aula, tota la ràtio d'alumnes que estiguin presents físicament en l'aula, sinó que hi haurà d'haver-hi, la meitat o no sé quin nombre determinant, no? Per exemple, avui al Congrés que hi ha hagut el debat, doncs hem vist la distància que hi havia entre els diferents diputats. Doncs una mica s'haurà de pensar en aquestes mesures de seguretat i de protecció.
Suposo que parla de distància física, no de distància política.
Sí.
Bueno, A i B poden ser certes, eh?
Perdó.
No us he entès, eh?
No, dic que, deia el Raül, que la distància segurament al Congrés no era només física, sinó també política.
Sí.
En tot cas...
Física, eh? No, aquestes recomanacions, aquestes exigències, també. I, per tant, també serà molt important veure... doncs, tu preguntaves si s'haurà d'augmentar, doncs s'haurà de condicionar i donar resposta per tal de poder fer aquesta activitat. També pot ser que hi hagi professorat, que perquè és una evolució de risc o perquè per diferents motius no pugui estar de forma presencial, no? Mm. Per tant, tot això ho anirem veient, i evidentment el departament desplegarà i donarà resposta per tal de que aquest setembre es pugui entomar amb les màximes garanties, igual que s'ha fet bé durant tot aquest temps.
Això, de cara...
La situació nova és una situació incerta, i l'anem... A veure, l'anem sí. Dibuixant, perquè, com deia, tot ha estat de pressa i corrent, perquè ningú preveia això fa doncs, uns mesos. Eh?
Sí, sí. Això pel que fa al setembre. I de cara al juny, perquè nosaltres entenem que la possibilitat de poder tenir una certa presencialitat al final de curs que serveixi ni que sigui com per cloure, diguéssim, ni que sigui com un procés de dol, no sé com dir-ho
sí,
així.
Sí.
Com ho veieu? Ja us dic, eh? no et vull posar en cap compromís, però com ho veieu des del departament?
Comparteixo totalment el que dius, eh? Nosaltres, de fet, això, abans et parlava del dia després, de fet, quan vam començar el confinament i vam veure que s'havia d'acabar, i encara teníem l'imaginari de que això un dia acabaria i hi hauria el dia després, vam començar a pensar en com podíem fer aquest retrobament, eh? Parlàvem del retrobament. Mm-hmm. Aquest retrobament en què tornem a la normalitat i venim d'un seguit de dols, per pèrdues, però no només per pèrdues personals, sinó per hàbit, etc., per relació social, etc., etc., doncs com ho podíem ritualitzar, vestir i dir, doncs, tornem a començar. Això veiem que no serà així, eh? per tot el que s'apunta. Però pensem que és molt, molt important, en la línia del que deies, que almenys estem treballant perquè tant de bo sigui possible poder fer alguna trobada de manera que l'alumne i el professor, o fins i tot, si és possible, un nombre d'alumnes amb el professor, amb la persona de referència que determini el centre, puguin fer aquesta trobada perquè permetrà moltes coses. D'una banda, no trencar durant tant temps aquest temps de desconnexió a l'escola. Mm-hmm. També permetrà, doncs, veure en quina situació està l'alumne, doncs, si és un alumne, doncs, que està patint una situació, doncs, de certa tristesa, si està molt desanimat, si ha perdut molt les rutines, si té alguna necessitat, i per tant també per part dels equips d'assessorament psicopedagògic que s'adonen als centres, poder, si cal, fer una derivació, una coordinació amb professionals, però també per poder fins i tot donar a cada alumne, a mesura que això sigui possible, i estem treballant en aquesta idea, poder donar una mena de pla personalitzat d'estiu en el que es pugui orientar, proposar algunes activitats que es poden fer a casa, en situacions d'estiu, eh? Mm. No tant de recuperació del que no s'ha fet, sinó de recuperació i tal, i de manteniment de les rutines, de l'hàbit d'estudi, de l'enriquiment. Llegir un llibre, per exemple, és una bona activitat que és bona per tothom, i per tant, si tots els alumnes llegissin un llibre, doncs ja et faríem alguna cosa en aquest sentit. I estem treballant amb aquest plantejament, de veure si és possible, però compartim plenament, i ens sembla que és molt, molt important, i en la mesura del possible ho farem, doncs que hi hagi espai en algun un dia, o de la manera que sigui, de forma individualitzada o de forma agrupal, que hi hagi algun espai en què hi hagi aquest petit retrobament, aquest petit tancament d'aquest curs, i que al setembre ens tornarem a començar, però que aquest curs es pugui tancar d'alguna manera i que ens pugui, bueno, i que hi hagi aquest contacte físic també, físic a distància,
sí.
Però que hi hagi aquesta...
certa proximitat. Talla, sí. Nosaltres a l'escola sempre parlem dels aprovats hipoteca, diguéssim. És aquell alumne que dius, ei, sí, està a punt. Bueno, diguem-ne, donem-li l'aprovat i ja treballarem amb ell el següent trimestre. De fet, ara això s'ha generalitzat. D'un cas excepcional serà... O sigui, el primer trimestre del curs vinent tenim molta feina per resituar la gent al seu punt, diguéssim. I a mi em sembla que és un bé, eh? No em sembla malament. Una altra cosa diferent, i era l'última la pregunta que us volia fer, és el cas dels cursos de titulació oficial, diguéssim, no? Que és quart d'ESO i segon de batxillerat. Com ho valoreu?
Sí, també... A veure, nosaltres ara estem... Clar, estem a la fase 0, passarem a la fase 2, això és el que, doncs, des de l'avís s'ha estipulat, no? I quan hi hagi... de la 0 es passarà a la 1, i de la 1 es passarà a la 2, i en aquesta fase 2 es plantegen, es va publicar, doncs, que hi hauria, en caràcter voluntari, la possibilitat de que, sobretot en els cursos de quart d'ESO, de segon de batxillerat, de segon de grau mig i de grau superior de les formacions professionals, no? De que es pogués atendre aquest alumnat, justament perquè estan en aquest impàs, aquests són els alumnes que han de graduar, han de titular, el que obtinguin els compromet, doncs, per accedir a altres estudis.
Clar.
I, per tant...
Sí.
Manem?
No, que aquest és el problema. A mi la preocupació, jo veia, no era tant aprovar o suspendre, diguéssim, sinó que hi ha alguns cursos en què l'avaluació final és... ordena de cara a accedir als cursos superiors. La selectivitat no és un examen que s'aprovi i se suspengui, és s'ordena als alumnes per regular la demanda, no? Això és em sembla un problema greu.
Correcte. Per això s'està treballant en aquest escenari de quan hi hagi la fase 2. Insisteixo que, clar, les fases les determina l'estat de control i d'impacte de la pandèmia, però sí que s'estan plantejant aquests escenaris per tal de que, d'una banda, primer aquests alumnes doncs, que han de graduar o han de titular i que s'orienten de cara al futur i puguin anar, però també amb aquesta visió que dèiem abans de poder imaginar un possible espai de trobada per poder també veure l'alumne com està. I això, evidentment, el centre haurà de veure territori està, en quina fase està, etc. També imaginem, ja podem, però també imaginem que aquest desconfinament o aquest accés a les fases no serà a tot el territori català igual, no?
Segons les circumstàncies.
Perquè hi ha llocs o municipis que estan ubicats en territoris amb un impacte baixíssim que potser podien anar accelerant en les fases. No cal que anem tots alhora, I això és el que s'està treballant.
Perfecte. Maite Aymerich, moltíssimes gràcies per intervenir en el nostre programa i per informar-nos de com està l'estat de la qüestió, que això pot canviar d'un segon a l'altre. Moltíssimes gràcies i acomiadem aquí a l'Hora del Pati un cop més tot l'equip, el Toni Huguet, la Meritxell Sales a la producció i el Raül Adameix i el Jordi Cabanes a la direcció. Ens retrobem, si Déu vol, dimecres vinent.